Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell.
Ràdio Sabadell, 94.6.
Terrassa.
Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5.
El Prat.
El Prat Ràdio, 91.6.
Castellà.
Ràdio Castellà, 90.1.
I Badalona.
Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
Cada tarda de 4 a 6, Connectats.
I com sabeu, l'última secció del Connectats la dediquem sempre al món de la cultura. Avui, per fer memòria i explicar-vos que la nit del 25 al 26 de setembre del 1962 es van produir unes inundacions excepcionals que van provocar una veritable tragèdia humana al Vallès. A la Biblioteca Vapor Badia de Sabadell hi ha ara mateix l'exposició itinerant que l'Arxiu Comarcal ha tirat endavant. Anem, doncs, fins a aquesta Biblioteca de Sabadell. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, doncs hem vingut sobre el terreny a veure aquesta riuada del 62, que ja us dic, ja us avanço, que és molt rica a nivell de contingut visual també, perquè veig moltíssimes fotografies d'època, d'aquelles coses sèpia que sempre crida l'atenció, però també dades i titulars interessants. I per saber una mica també com s'ha fet aquesta tria, li hem demanat al coordinador de l'exposició, en Jaume Parres, que ens acompanyés. Bona tarda, gràcies per ser-hi.
Bona tarda a tots, bona tarda, Pau.
Doncs Jaume, si et sembla, m'agradaria fer la passejada de l'exposició amb tu davant dels plafons i que em descriguis una mica què és el que hi ha en cadascú, a veure si la gent del Vallès s'anima a anar veient aquesta exposició itinerant, et sembla?
Perfecte, perfecte.
Doncs vinga, va, som al punt d'entrada, on ja veiem una de les fotografies més impactants, que és aquesta gent que precisament, això, o és Sabadell,
sí.
Aquestes persones que porten matalassos de fer de sobre, marxant.
Marxen amb el que porten, el que han pogut recollir, per tal de salar de les inundacions, enmig del fang, i per tant marxen de casa seva. És una imatge d'unes dones, uns homes, que marxen de les seves llars, que han quedat absolutament destrossades, però que han pogut recuperar una mica de roba i una mica i uns matalassos.
Veig que aquí han col·laborat la majoria d'arxius municipals que tenien fotografies de la comarca,
Sí, a veure, aquest és un projecte de l'Arxiu Comarcal, del Consell Comarcal de Vallès Occidental, per tal de posar en valor el que era un fet que va tenir un impacte absolutament comarcal. Més enllà de la magnitud d'un o un altre municipi, va tenir una dimensió absolutament comarcal i, per tant, això era un element que volíem posar en valor, per tal de una cohesió al treball dels arxius dels diferents municipis del Vallès i donar-li importància a aquesta dimensió que pensàvem que no s'havia posat en valor fins ara. Fins ara s'havien fet molts treballs molt bons respecte a l'arribada del 62, però sempre havien estat d'àmbit estrictament local i, per tant, volíem lligar-ho i volíem donar-li aquesta dimensió comarcal.
De fet, una manera de veure aquesta transcendència és fixar-nos en el primer plafó, que són les portades de l'època de les publicacions que tenien tirada gran.
Sí, una de les coses importants d'aquella catàstrofe és la dimensió que va tenir amb la premsa escrita de l'època i també amb els nodos i també amb el ressò que va tenir en la televisió de incipient aleshores de l'Estat espanyol i d'arreu d'Europa. Veiem portades de la Gaceta Il·lustrada, de l'Actualitat Espanyola, el Diari de Barcelona, el Noticiero, tots, excepte, ja diria al final, que alguna revista com Serra d'Or posaven l'èmfasi en la magnitud de la catàstrofe. Es tractava d'una catàstrofe absolutament inevitable, caiguda del cel, i per tant totes les revistes posaven la seva atenció, el focus d'atenció, en la dimensió humana, en el patiment de la gent, sense buscar les causes ni les responsabilitats. sense buscar les causes ni les responsabilitats i, per tant, sense posar mitjans per tal de que no tornés a succeir. Es posava l'accent, això, en la dimensió humana, en alguns casos amb un relat novel·lat, en uns altres casos amb un relat literari molt, molt, molt colpidor, però en cap cas, excepte, ja dic, Serrador i algun altre setmanari de l'època, vam buscar ni les causes ni les responsabilitats.
En el segon plafó doneu unes dades.
Sí, sí, perquè, a veure, es tracta de la catàstrofe més, de major magnitud aguda en la península espanyola, en la península ibèrica, des del segle XVIII. Per tant, gairebé tots els historiadors posen l'accent en que van haver-hi unes 700 víctimes mortals, a part de centenars de desapareguts que no s'han pogut documentar, perquè estem parlant d'un període en què havien arribat al Vallès uns fluxos importants de migrants que no tots estaven documentats, hi havia un dèficit d'enregistrament censal, tampoc hi havia cap incentiu per enregistrar-se, ara encara pues, tens incentius sanitaris d'ensenyament, però en aquella època no existien i per tant hi havia gent que no s'havia censat, però alhora també la magnitud de la desfeta material en ponts, en indústries, va ser d'una dimensió esfereïdora. Repeteixo, pel que fa a les víctimes mortals, malauradament, a hores d'ara, encara no hi ha una coincidència total, una coincidència important, perquè els historiadors s'han trobat amb dèficits d'informació, d'accés a la informació de l'època, amb la qual cosa vol dir que hi ha historiadors que encara estan parlant de poc de 700 morts, mentre que altres encara parlen de 2.000 morts. Aquesta diferència es deu precisament a la poca documentació que el règim de Franco en aquells moments va generar. La secció femenina que va ser l'encarregada de documentar aquells fets ho va tancar el mes de novembre, deixant en l'aire acabar de fer un estudi complet i exhaustiu. En alguns municipis aquest estudi s'ha aconseguit finalitzar dècades després, com el cas de Rubí, i en altres, no, malauradament, no s'ha fet mai.
En els següents plafons veiem que hi ha la constatació gràfica, no?, dels efectes de la riuada i també de les víctimes.
Sí, per un costat veiem la imatge que coincideix molt visualment de Terrassa, de Rubí, de Montcada, on les rieres i els rius es desborden i s'emporten per davant barriades senceres, el cas de les Arenes de Terrassa, el cas de l'Escardívol a Rubí o el cas de la zona afectada a Montcada i Reixac, on el riu Ripoll va inundar tota la llera. En aquests casos veiem com barriades senceres han desaparegut de la nit al matí. El cas de les Arenes, el cas de l'Escardívol, el cas del riu Sec aquí al barri de Los Rosales a Sant Quirze. Val? Per què? Perquè en aquella època mancaven plans d'urbanisme, el seguiment i l'exigència de rigor urbanista no va estar a l'alçada i per tant es va deixar construir en llocs que no eren adequats, en llocs que hi havia un risc d'inundabilitat molt elevat, i això va propiciar que quan la nit del 25 de setembre del 1962 els cabals d'aigua van ser importants, però no majors que els que s'havien produït en altres moments, al trobar fàbriques, barris, cases, les aigües ho van emportar tot. Havien hagut altres riades al llarg del segle XIX i al principi del segle XX importants de magnitud iguals o fins i tot superiors, però aquelles zones habitualment havien estat zones d'ors. Zones d'ors a prop dels nuclis urbans que complementaven les collites i que complementaven la dieta de la gent del Vallès. Quan arribava una riuada s'emportaven els ors, s'emportaven els tomàquets, s'emportaven les albergínies, però no havien víctimes mortals. Aquella vegada que havia canviat? La pluja va ser intensíssima. Estem parlant d'una orografia que baixa acceleradament des del massís de Sant Llorenç del Munt, plena de torrents, plena de rieres. El cabal es va omplir, però ja havia passat. La diferència és que ara estava plena de fàbriques, plena de barris de recent creació perquè els immigrants que es necessitaven ja durant la dècada dels 50 necessitaven habitatges i per tant aquests habitatges no existien al centre urbà i es van centrifugar cap a les rodalies, val? I l'existència d'aquestes barriades va ser el que va propiciar la magnitud d'aquesta catàstrofe.
I aquesta catàstrofe la veiem perfectament en les fotografies sobre les víctimes, on podem veure no només moments dels enterraments i d'aquests recordatoris, sinó directament desenes d'ataúds.
Sí, ho dic aquí, jo he dit moltes vegades, els taüts van ser omnipresents durant setmanes. Els taüts van ser els grans protagonistes d'aquells moments. Primer perquè calia donar sepultura de la manera més digna als que havien perdut la vida i, a més, fer-ho de tal manera que les famílies poguessin exercir el dol. Però després perquè també el règim va utilitzar aquesta catàstrofe com un element de propaganda del règim, per tant, de crear un consens econòmic que permetés accelerar les transformacions que s'estaven produint després dels plans de desenvolupament, després del plan d'estabilització, per tal de deixar l'època autàrquica enrere. Si ens fixem en una imatge d'aquí, veiem perfectament com a Ripollet, però de manera similar van passar en altres llocs, els taüts surten del local de la Falange perquè s'han vetllat allà. No surten de l'església, no surten de l'Ajuntament, surten del local de la Falange perquè intencionadament s'havien vetllat per tal de que les organitzacions del règim poguessin enaltir, poguessin fer de la catàstrofe i del patiment de la gent una eina de propaganda del règim.
I ara recordo que abans ens parlaves de la secció femenina que s'havia encarregat d'aquestes dades i en els costos materials veig que són els que donen la xifra, que vull que me la diguis tu, d'habitatges destruïts i curiosament és la més baixa de les fonts que podríem trobar.
Sí, 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 sí. A veure, estem parlant de que la secció femenina amb Montserrat Tell al capdavant va ser l'encarregada pel règim, dic l'encarregada malgrat que van haver tensions importants. Recordem que el jefe provincial del Movimiento era el governador civil, el senyor governador civil, que en aquell moment no estava a Barcelona perquè havia marxat a Madrid, i va haver-hi una tensió important entre el governador civil i jefe provincial del Movimiento i la secció femenina que havia estat l'encarregada pel vicepresident del govern, el senyor el general Muñoz, per tal de fer aquesta tasca. Van fer una tasca que van tancar el 12 de novembre i aquí veiem que hi ha 563 habitatges completament destruïts i 763 prop, entre 763 i uns 2.000 i escaig van patir greus danys que van fer inevitables en les setmanes següents i que van haver de necessitar de la construcció accelerada de grups de cases, d'habitatges importants. Coses que no es va produir. A veure, la necessitat d'habitatges va ser documentada, va ser anomenada, però la construcció efectiva es va demorar anys i anys. L'únic municipi que va haver-hi una construcció d'habitatges dedicada a la gent que havia perdut els seus durant la riada va ser Rubí. En els altres es van aprofitar obres que ja estaven encetades, val? O en alguns casos, com a Montcada, van trigar dècades en poder construir aquests habitatges.
No només els habitatges, sinó que també podem veure algunes fotografies com queda la maquinària que d'alguna manera donarà feina a tota aquesta gent i que tela també poder tornar a posar aquestes màquines en solfa. Estem davant també d'un plafó, Jaume, que es diu la solidaritat mutilada.
Bueno, pensem que ja deia que el dia de l'arribada, el dia 25, el governador civil el senyor Vega estava a Madrid, l'alcalde de Barcelona, el senyor José María Porcioles, també estava a Madrid. Per tant, l'estructura d'autoritat del règim va quedar inexistent en aquell moment. De qual cosa, això va propiciar que sorgís un esclat de voluntariat. Els cinc primers dies, el protagonisme de l'actuació solidària, l'actuació d'atenció a les víctimes de la Brigada va recaure en els voluntaris. Gent de Càritas, gent de la Creu Roja, minyons escoltes, metges i infermeres voluntaris, obrers, sacerdots, es van volcar de manera voluntària en atendre les víctimes, donar-los aixopluc, donar-los roba, atendre els ferits. Val? Però això va ser molt mal vist, aquest esclat gairebé democràtic, perquè va ser voluntari i fora dels canals del règim, va ser molt mal vist per les autoritats del règim, que van intentar tallar-lo de soca rel. Primer, en primer terme, intentant tallar les emissions de Ràdio Barcelona, que amb el Joaquín Soler Serrano al capdavant, estaven fent una emissió de tot el que estava passant en aquells moments als carrers i a les cases i a les zones afectades del Vallès. Es va intentar tallar el socarrel. Es va amenaçar amb la possibilitat d'enviar tots els participants de Ràdio Barcelona a la presó, fins i tot amb el director al capdavant. Val? Al final es va consensuar que mentre no arribés Franco aquí, que Franco va arribar el dia 1 d'octubre, els voluntaris podien anar treballant, però que el dia 1 d'octubre amb Franco com a protagonista, això s'havia de capgirar, perquè el que havia d'haver sobre el terreny en els carrers era les persones, els homes i les dones del movimiento, els homes i les dones del règim. Per tant, aquella solidaritat espontània, aquella participació voluntària de Càritas, de Creu Roja, de metges i tal, va quedar tallada de socarrel el dia 1 d'octubre amb l'aparició del generalíssimo en les terres del Vallès.
I us ho podeu imaginar, un exèrcit de 3.000 policies i militars, com s'explica aquí en una operació de propaganda mil·limetrada i de la qual podreu veure les imatges. Jaume, moltes gràcies per haver-nos acompanyat en aquesta passejada.
A vosaltres.
I ja us faig una mica allò l'espoiler final, per no explicar-vos-el, però a l'últim plafó, en el que tanca l'exposició, teniu una conclusió anomenada una catàstrofe immoral. Va, veniu a veure-la.
D'aquesta és la invitació que ens fan des de Sabadell, recordant doncs, una efemèride dramàtica per a la comarca del Vallès i que doncs, queda ben reflectida, com ens explicaven avui, des d'aquesta exposició.